Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
11:26, hi hauria moltes dites que ens servirien després de la conversa amb Abraham Verdejo i amb Vanessa Ramos, alguna d'aquelles castellanes de "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas", per exemple, i d'altres que en podria dir "Rodo el món i torno al Born", o però segurament si alguns d'aquells que varen formar part de la junta que es va trobar en aquella circumstància per la qual va haver de dimitir la junta que presidia Ricard Cols, bé, demà tindrem Ricard Cols amb nosaltres, però segurament escoltar ara que després de 3 anys la Creu Roja, com a mínim els responsables de Barcelona de la Creu Roja, creuen que la Creu Roja de Sitges té prou entitat, doncs més d'un pensarà, maldita la gràcia, que fa 3 anys que ja ho podien haver tingut en compte i aleshores no ho van fer. Bé, en fi, sigui com sigui, com a mínim no deixa de ser una notícia certament esperançadora que l'assemblea local de Sitges torni a ser, doncs, una assemblea amb personalitat pròpia, després de l'experiència de nou de la comarcalització que, com en altres ocasions, no ha acabat de funcionar. 11:27, avui a ple municipal a l'Ajuntament de Sitges i la setmana passada roda de premsa dels regidors Armand Paco, és que anàvem a dir Abraham Paco, i m'he deixat Armand Paco i Gavi Serrano. Joan, bon dia de nou.
Bon dia, Vicenç, de nou. Efectivament, roda de premsa divendres passat per presentar aquestes... dijous passat ens anàvem a ser la roda de premsa per presentar, doncs, els punts que l'equip de govern considera més importants del ple. Val a dir que, en principi, es preveu un ple tranquil, no sé que hi hagi alguna esgarrinxada, que, doncs, bé, l'últim ja no n'hi va bé. Per tant, doncs, toquem fusta, perquè la cosa, doncs, la sang no arribi al riu, no? En qualsevol cas, el que sí que podem comentar, dos temes, bàsicament, es varen destacar, dos, i una moció que té més caràcter d'anècdota que de moció, doncs, allò transcendental. Per una banda, el tema del soroll, que és el tema important del ple d'aquesta nit, perquè, per una banda, com has comentat al principi del programa, s'aprova el mapa acústic i, per una altra, s'aprova el mapa de capacitats acústiques, que no és el mateix. El mapa sonor o mapa acústic recull l'estudi dels nivells de soroll que es fan a Sitges. I el mapa de capacitats acústiques és el document normatiu que imposa els màxims de soroll que poden haver per determinades zones, que no és el mateix.
O sigui, com mesura la realitat i l'altra, la normativa que s'haurà d'aplicar d'acord amb aquesta realitat que ens envolta.
Aquesta normativa, que ho sentiran més tard, està composada per quatre zones: la zona normal o residencial, una zona intermitja, que és la que queda prop de vies de circulació i que, doncs, es permeten un índex de decibels més elevat, la zona màxima, que són les polígons industrials, només n'hi ha una a Sitges, que és el de Masalva, on encara es permet una miqueta més de decibels, i les zones especials, que només n'hi ha una aquí a Sitges, que és la zona del primer de maig, que es permet un 15% més que a les zones màximes, però de manera només provisional, és a dir, que hi haurà una moratòria de temps, segons van explicar els regidors, hi haurà una moratòria de temps en la qual els locals hauran de prendre mesures per adaptar-se i no sobrepassar el nivell màxim permès en les zones màximes, és a dir, en els polígons industrials.
Tot plegat a partir d'una denúncia que es va fer en el seu dia?
Bé, de fet, no, tot plegat a partir del compliment de la legislació que imposa la Generalitat.
D'acord.
El tema de la denúncia, diguem-ne, ha anat en paral·lel.
D'acord, i ha afegit, suposo, una reflexió a tot plegat, perquè saben vostès que hi ha un acord també, o es va establir un acord entre els propietaris dels locals, l'Ajuntament, etcètera, etcètera, per començar a parlar-ne de tot plegat.
Arrel d'una denúncia.
Això mateix.
És a dir, per una banda aquí hi ha una normativa que s'ha de complir, per una altra banda hi ha un particular que en el seu dia va adquirir un habitatge en aquest carrer i que es va trobar que li feien soroll per la nit. Clar, diguem que una persona que es conegués al carrer difícilment s'hagués comprat allà un habitatge, perquè ja es podia imaginar el que s'hauria de trobar, però clar, no tothom té aquesta obligació, i si
amb
la llei a la mà, doncs, pot denunciar-ho, i així ho va fer. Això ha suposat, doncs, un procés legal que al final, doncs, ha obligat en els propietaris dels locals de la zona, doncs, a arribar a un acord amb aquest senyor, doncs, perquè i fins i tot un acord que inclou una indemnització, etc, etc, i aleshores també un compromís, a part de la indemnització, un compromís per establir mesures que passen per portes, mesures que passen per elements que
aïllants del soroll
a l'interior, i també elements mesuradors i del soroll de l'interior dels locals que poden baixar el nombre de decibels quan es sobrepassa determinada xifra. I va apuntar-me en Paco fins i tot, el que passa és que aquí Sitges de moment això no es posa en marxa, però que hi ha alguns municipis que a les centrals de la policia, a les prefectures de la policia, tenen un pilot que els informa quan un d'aquests locals està sobrepassant el número de decibels i poden, literalment, els policies des de la comissaria apagar. Apagar el botó.
Amb aquesta contundència, eh? O sigui que així estan les coses. En Joan ens ho diu perquè el veí va guanyar aquest procés i, per tant, una persona amb la llei a la mà no està obligada a saber quina és la realitat de l'embol que l'envolta, per dir-ho així.
Això ho sentirem al darrer dels talls, però clar, aquí hi ha la reflexió afegida de què passa en els moments de festa, perquè clar, la legislació no implica moments festius especials. I aleshores va sortir una altra vegada aquest famós tema de fa un parell d'anys del Carnaval de Tenerife, que va estar a punt de ser prohibit perquè, clar, un jutge amb la llei a la mà els hi va dir als senyors del Carnaval que escoltim.
O sigui, no hi ha eximents, ni per rebelles de festa major, ni per... Sí que hi ha tolerància.
Sí, pot haver una certa vista grossa.
Però eximents des del punt de vista legal no es diuen les noches de fiesta mayor, tal, no.
Se permitirà
no sé què. No, això no apareix així. No, d'una forma tan explícita.
Clar, no l'hem llegit a la normativa, però
no dona la sensació que no. Per on comença, però, el relat d'aquest?
El relat d'aquest comença, això, amb l'aprovació d'aquest mapa acústic i aquest mapa de capacitats acústiques, per una banda, i per altra banda també l'acceptació de les subvencions de l'Agència Catalana de l'Aigua per la millora de les estacions de bombament de Sant Sebastià i del Capo Vinyet, que no sé exactament on està, però està a la zona del passeig. Això és una de les primeres subvencions que ha de millorar, per una banda, el servei i, per altra banda, evitar fins i tot males olors, i encara en faltarà una tercera, que és el canvi de la tuberia de la Fragata i el Vinyet, que està a punt de rebre's també, i que en total, les dues que s'accepten més aquesta tercera, suposarà un ajut per part de l'Agència Catalana de l'Aigua de més de 4 milions d'euros. Això, la primera part d'aquest ajut s'accepta en el ple d'aquesta nit. I la part anecdòtica és la moció en la qual els grups polítics, excepte el Partit Popular, que no s'hi va afegir, demanen que el Ministeri que ha de redactar el projecte del Passeig de Balmins que tingui en compte la protecció del niu de metralladores que hi ha situat al final de la cala de Balmins, aquell famós niu de metralladores que ara mateix li recordàvem al regidor quan va acabar la roda de premsa, que ens sembla recordar que té l'entrada tapiada de quan van fer la urbanització de Balmins, que això ja estem parlant de fa uns quants anys. És allà, aquest niu de metralladores hi podia entrar fins que van fer aquella mena de murs passeig que hi ha a l'urbanització, i aleshores va quedar l'entrada tapiada, és a dir, que el niu existeix, està embocat cap a l'espigó inicial del port d'Aigua Dolç, però accedir no s'hi pot accedir, no sabem exactament
si es tractarà de mínim recuperar-lo o no, però...
Com a mínim es demana al Ministeri que se'l tingui en compte. I per tant, tot i que aquí hi ha un altre afegit, es demanarà al Ministeri que se'l tingui en compte, però no sabem si aquesta zona, que és una zona privada, el projecte del Ministeri hi entrarà. Però no hi entrem més, en qualsevol cas, l'aprovació de la moció és aquesta. Escoltem Armand Paco.
Del conjunt de temes que portem a aprovació, ens agradaria destacar-ne com a mínim 4. Per un costat, la ratificació de l'aprovació definitiva d'un document que pensem que és important, que és el mapa acústic de Sitges. Aquesta és una feina que es va començar en l'any 2003 i que s'ha anat fent mica en mica, i després d'haver-ho ja aprovat per Junta de Govern, ara passem la seva ratificació pel ple. El mapa acústic, en definitiva, el que ve a fer és recollir un estudi del nivell de soroll que suporta el municipi de Sitges en diferents punts o indrets. Aquí es prenen mesures de soroll de les infraestructures principals que té la vila, estem parlant d'autopista, estem parlant de vies de ferrocarril, estem parlant de carretera, estem parlant també de les vies de circulació més importants que té el territori, per tant, Artur Carbonell, Passeig Vilanova, Passeig Vilafranca, zones del carrer Espanya, carrer Espalter. La segona qüestió fa referència a les activitats que s'hi desenvolupen en els carrers. Ja saben vostès que Sitges té una tipologia comercial en el qual la presència de bars musicals o bars amb ambientació musical que a més suporten un trànsit de gent important d'entrada i de sortida i per tant de moviment al llarg dels seus carrers, també han determinat doncs, que es produeixin determinats nivells de soroll. Tot això que és necessari per la llei del soroll de la Generalitat de Catalunya, diguem-ne que nosaltres ho tenim fet, no? Aquest és un document que no és tancat, perquè la intenció és cada X temps, cada 2 anys per exemple, doncs fer un repàs de com està aquest mapa acústic, veure si ha augmentat el soroll en algun punt, veure si ha disminuït i en definitiva tenir un document que ens vagi assenyalant quines són les mesures que hem de fer en el cas de que hi hagi un soroll excessiu per minimitzar els seus impactes. Relacionat amb el mapa acústic també hi ha un segon document que és encara més important, que és el mapa de capacitat acústica. El mapa de capacitat acústica el que ens ve a dir és els nivells de tolerància de soroll que poden admetre determinats zones del municipi. Així, hi ha indrets, com per exemple el polígon de Masalva, en el qual el nivell de soroll pot ser més elevat que en un sector de residència, posem pel cas el Vinyet Terramar. Per què? Doncs perquè hi ha tot un servei de mercaderies, hi ha tot un servei de trànsit de camions, hi ha diversos establiments que s'hi dediquen a la venda del detall i de l'engròs, i per tant, com a polígon, doncs, la llei permet que aquests assoleixin o tinguin un nivell de soroll superior al de zones residencials. Per tant, el mapa de capacitat acústica, com els hi dic, ens ve a marcar quins són els límits màxims de soroll que podem tenir en determinats indrets. I a més, en aquest mapa de capacitat s'especifica unes zones especials en el qual està permès fer, diguem-ne, més soroll del que normativament ens poden autoritzar. Són, bàsicament, la zona del 1er de maig des de Plaça Indústria amb la cruïlla del Passeig de la Ribera. Aquestes zones que es permet una mica més de soroll, la llei ens dona un període en el qual hem d'implementar mesures perquè aquest soroll excessiu que en aquest moment s'està produint minvi i per tant s'hi posi o els paràmetres de soroll siguin semblants a d'altres zones que no tenen aquest nivell. Per tant, finalment el mapa de capacitat acústica és un document normatiu, és a dir, serveix per aplicar sancions en el cas de que algun establiment doncs ultrapassi els nivells que recull el mapa acústic i l'ordenança. Sitges ja fa temps que disposa d'una ordenança de soroll i ara el que haurem de veure és, en relació al mapa de capacitat acústica, en quins punts aquesta ordenança és coincident i en quins punts l'hem de modificar per adaptar-la al mapa de capacitat. Les altres dues qüestions que a criteri del Partit Socialista pensem que són interessants fan referència a dues subvencions que hem obtingut de l'Agència Catalana de l'Aigua, una primera per import de més de 740.000 euros i una segona per import de més de 1.100.000 euros que serveixen per millorar estacions de bombament, concretament la de Sant Sebastià i la segona, la d'estació de bombament del Capo Vinyet. Ja saben vostès que des de fa temps estem treballant en millorar les estacions de bombament per dos motius fonamentals, en un cas més evident que en un altre. Primer, per tenir un servei adequat i evitar vessaments, i la segona, per minimitzar tot l'efecte de les males olors que en determinades ocasions, i sobretot quan hi ha canvis de temps, quan hi ha baixes pressions, aquestes estacions poden donar problemes, sobretot d'olors. Aquesta inversió, en el cas de l'estació de bombament de la platja de Sant Sebastià, servirà per tenir un doble circuit de bombes d'impulsió d'aigües residuals i la segona per minimitzar, insisteixo, el tema de les males olors. I la del Capo Vinyet doncs, servirà també per renovar-la totalment, d'acord, i que hi hagi més garanties de funcionament de cara al futur. Hi ha una tercera subvenció que estem pendents de rebre, que té una base encara molt més important, que significaria el canvi de la tuberia d'aigües residuals que va des de l'estació de la Fragata fins a l'estació del Capo Vinyet. Aquesta és particularment interessant, donat que la tuberia d'aigües residuals que suporten aquestes estacions de bombament, el seu destí final és la planta depuradora, que tenim a cavall entre Sant Pere de Ribes i Sitges. Però en cas de la tuberia aquesta que els hi parlo, és una tuberia que en determinats moments queda al descobert quan hi ha temporal, perquè passa per dintre de la sorra de la platja que hi ha davant de la instal·lació del Kansas, aquest bar-restaurant, i per tant el que es tractaria és de modificar aquest recorregut que té aquesta canonada d'impulsió d'aigües residuals per una altra zona molt més segura i que no quedés exposada als temporals. Aquesta és una inversió que també serà finançada al 100% per l'Agència Catalana de l'Aigua, però que encara estem acabant de perfilar els últims detalls. En definitiva, amb aquest paquet d'ajudes, Sitges rebrà més de 4 milions d'euros per part de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar les seves estacions de bombament i la tuberia que dona suport o que porta totes les aigües residuals cap a l'estació depuradora. Finalment, comentar-los també que en aquest ple tractarem una moció que finalment ha estat recolzada per tots els grups amb representació municipal, que fa referència a una petició d'intentar, quan es comença a executar el passeig de Balmins, entre la platja Sant Sebastià i el port d'Aiguadols, a la platja Balmins, a Balmins Gran, a sota del port, si vostès s'hi fixen, hi ha un antic niu de metralladores, que es va fer servir, pensem, durant la Guerra Civil. Doncs hi ha una moció en la qual s'insta l'administració competent per veure si es pot fer la seva rehabilitació i la seva senyalització, diguem-ne, com un element històric. Ja que ens hi posem en el passeig de Balmins, doncs es va creure oportú, com que existia aquesta instal·lació, doncs millorar-la, sanejar-la i sobretot indicar que allò va servir en el seu moment quan es va produir la Guerra Civil Espanyola.
Bé, doncs a veure què em passarà amb aquest niu de metralladores. Més coses.
Més coses. A continuació, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Gavi Serrano, que va definir el ple com a administratiu i va destacar que el més important serà les estacions de bombament, aquestes subvencions per evitar les males olors.
Com deia l'Armand, és un ple bastant administratiu, és un ple bastant, diríem, de tràmit, perquè jo crec que hi ha coses que hem de fer, no? Pues la renovació de la comissió de festa major, és dir, hi ha punts que de tots els departaments i de totes les àrees, però que els que tenen més importància per la incidència que tenen a nivell de població són els que comentava l'Armana, que és 4, no? El tema del soroll. Cada vegada més totes les administracions hem de posar, no, al dia en la normativa europea, en la normativa espanyola, el tema del soroll. Jo crec que el que fem ara és un avanç molt important, i el que hem d'acabar de veure és com la normativa de soroll i aquest nivell de, diríem, aquest plantejament de capacitat de soroll, que és el que ens planteja el segon dictamen, doncs com acabem de trobar si realment estem en línia o hem de modificar alguna cosa a nivell de sancionar, no? Però el més important jo crec que és el tema de les estacions de bombament. Jo crec que el nostre municipi ha patit, no? Sobretot jo que em trobo treballant, no? Al costat de la platja Sant Sebastià, doncs em trobo que molt sovint hi ha, doncs, abocaments o mals olors que venen produït per aquesta situació de la situació precària que hi havia en aquest moment, no? Jo crec que és una oportunitat i jo crec que també hem de felicitar la gestió, no, del departament i també la generositat de l'ACA. Jo crec que l'Agència Catalana de l'Aigua mai havia fet aquest suport a l'Ajuntament de Sitges com l'ha fet aquesta vegada. I per tant, jo crec que la sintonia entre el govern tripartit de la Generalitat i el govern en aquest moment de Sitges jo crec que facilita que en aquest moment, doncs, podem tenir aquests 4 milions d'euros, o podrem tenir amb el tercer projecte aquests 4 milions d'euros que jo crec que bona falta ens feien i sobretot ens donen l'oportunitat de suportar aquestes dues grans intervencions, que són la tota estació de bombament, no? Per tant, jo crec que amb aquesta línia de col·laboració amb la Generalitat és la que hem de continuar treballant i que l'ACA sigui sensible a la realitat de Sitges, no? I per tant jo crec que felicitar l'ACA i felicitar el Departament d'Urbanisme i Medi Ambient per aquesta gestió, no?
Gavi Serrano, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, assenyalant també aquesta qüestió de les plantes de bombament. Com ens deia Josep Urriols, segons sembla serà a partir del mes d'octubre o la tardor quan es començaran a posar en marxa aquestes obres.
I tornant al soroll, vàrem acabar aquesta roda de premsa fent preguntes al regidor Armand Paco sobre algunes de les concrecions d'aquest mapa acústic, ho dèiem al principi, aquestes diferents zones de sensibilitat i també, doncs, alguna reflexió a l'entorn d'aquesta denúncia posada per un veí del carrer Primer de Maig. Armand Paco.
El mapa acústic l'únic que fa és una diagnosi, eh? És el mapa de capacitat acústica el que determina on podem assolir determinats nivells de soroll. Per aquesta raó, les zones es distribueixen del territori en quatre paràmetres. Per un costat, zones de sensibilitat acústica alta, la qual cosa vol dir que és el lloc on menys soroll s'ha de produir. I aquí estem parlant, per exemple, del Terramar, del Vinyet, de les zones de Campell, de la Plana, de les Cases del Sort, de la Granja, de Sant Crispí, de Sínia Morera, de Pinsbens, del Poble Sec, etc. etc. Després tenim zones de sensibilitat acústica moderada, que serien, per exemple, Rafael Llopart, el carrer Hort Gran, Salvador Miravent, Passeig Vilafranca, Passeig Vilanova. Per què sensibilitat acústica moderada? Doncs perquè suporten un trànsit de vehicles constant, sobretot durant el dia, i per tant és impossible baixar els nivells de soroll perquè la pròpia circulació dels vehicles ja t'està produint soroll. La tercera serien les zones de sensibilitat acústica baixa, que és la que fa referència bàsicament als polígons industrials. En aquest moment Sitges només en disposa d'un, que és el de Masalva. I finalment hi ha aquesta especial, que és zona acústica de règim especial, que permet uns 15 dB de soroll per sobre de la més alta, que seria la zona de sensibilitat acústica baixa. Ara bé, aquesta zona excepcional no es pot mantenir indefinidament. És a dir, l'Ajuntament ha de fer polítiques perquè aquestes zones ZARE, que se li diuen així, de règim especial, al final, com a molt, acabin sent zones de sensibilitat acústica baixa. De fet, nosaltres fa temps que hi estem treballant, al marge de tenir aprovat el mapa de capacitat acústica, sobretot des de l'àrea de promoció econòmica, amb el sector d'oci nocturn que està instal·lat al carrer Primer de Maig. Quines són les mesures que estem tirant endavant? Recordar-los a vostès que ja es va signar fa un temps un document en el qual hi havia un compromís de reconduir aquestes situacions, i a més aquest document i aquest compromís anava més enllà amb realitzacions o mesures concretes. Per un costat, instal·lació de doble porta en els accessos a tots i cadascun d'aquests locals. Per què? Doncs si tenen només una porta o aquesta porta és oberta, evidentment el soroll s'escampa o surt de dintre del recinte cap a fora, cap a la via pública. Per tant, la instal·lació de doble porta, tingueu en compte que ara ja gairebé el més del 80% dels locals ja la tenen instal·lada, i per tant pensem que d'aquí a l'estiu això serà ja una realitat, que el 100% tinguin doble porta, evitarà, doncs, que el soroll interior del local, del bar musical en aquest cas, pugui sortir fora al carrer. La segona és fer un plantejament de la instal·lació de terrasses. Tenir una terrassa en el carrer pot originar increments de soroll. Bueno, s'ha d'estudiar quina és l'època més adequada per tenir una terrassa instal·lada al carrer i quina és l'època menys adequada per fer-ho. La tercera, una implicació directa per part dels propietaris dels locals de fer recomanacions als clients, doncs, intentant mantenir un cert ordre fora de l'establiment. Ja sabem que en el Primer de Maig, en determinades èpoques de l'any, quan no s'hi pot passar, és complicat, doncs, que la gent pugui mantenir un grau de soroll per sota del que marcaria l'ordenança, però com a mínim intentarem fer recomanacions en aquest sentit. Ja aquest Ajuntament, en determinades èpoques, si ho recorden vostès, va posar en marxa els mims del silenci, que era un grup de persones que anava recomanant a la gent que passejava pels carrers del centre de la vila, doncs, que intentéssim no cridar, no? La tercera qüestió relacionada amb aquestes mesures per intentar, doncs, que aquestes zones de règim especial al final siguin d'un règim normal, per dir-ho d'alguna manera, és instal·lar limitadors de soroll a tots els bars musicals, i a més hem fet una passa més en el qual aquests limitadors podran, a partir de poc temps, ser enregistrats directament a les dependències de la policia local. És a dir, la policia local tindrà un registre fidel de quin és el nivell de soroll amb el qual ha estat operant un local musical, un bar musical, i per tant, si veiem que s'ha passat en els nivells de debés, lògicament no tindrem altre remei que procedir a la seva sanció. Hi ha un últim pas en aquesta qüestió que alguns municipis ja han tirat endavant, i és que aquests aparells que serveixen per desconnectar els equips de música quan superen determinats nivells de soroll es pugui fer en temps real, és a dir, que la policia tingui coneixement en temps real quan s'està produint una infracció de l'ordenança o de les normes de soroll. I l'última, doncs, també parlar amb ells, intentar que aquest moviment de gent en aquest tipus de carrer, sobretot el 1 de maig, doncs tenir un servei de vigilància pròpia dels establiments, doncs per una mica ordenar el trànsit de persones, és a dir, recomanar a la gent doncs que mantingui un cert ordre, i per tant garantir a més una mica més la seguretat dels locals. És a dir, totes i cadascuna d'aquestes mesures, independentment de l'aprovació del mapa de capacitat acústica, han de servir per tenir doncs el grau de soroll necessari, però no més del necessari, amb una zona d'oci tan reconeguda i tan important com és la del 1 de maig al poble de Sitges.
Dues qüestions. L'aprovació d'aquests dos mapes es fa per adequar-se a la llei, o sigui, la llei marca que s'han d'aprovar aquests mapes.
Sí.
I la segona, s'ha detectat que el mapa acústic estigui per sobre del mapa de capacitats acústiques, és a dir, que s'estigui complint la normativa en algun punt concret de la municipalitat?
No. A veure, el mapa acústic l'únic que fa és reflexar, com he dit abans, els nivells de soroll. I és possible que en alguns casos el que reflexa el mapa acústic en relació a l'ordenança o al règim normatiu del mapa de capacitat acústica estigui sent superat, certament. A partir d'aquí, una vegada detectes que hi ha un punt que està ultrapassant els nivells que després el mapa de capacitat acústica et marcarà com obligatoris per fer complir, és prendre mesures perquè això no es produeixi. És a dir, a partir de la seva publicació i la seva aplicació, l'Ajuntament, amb els col·lectius afectats, en el seu cas, si és que han d'intervenir, ha d'intentar doncs minimitzar aquells focus de soroll que ultrapassin el que marca la normativa del mapa de capacitat acústica. És a dir, si per exemple en determinats indrets de l'autopista Pau Casals resulta que hi ha un focus de soroll superior al que marca la pròpia norma, evidentment el que ha de fer l'Ajuntament és posar-se en contacte amb la concessionària d'autopistes i dir: aquí tenim un problema, a veure quines mesures hem d'implementar perquè això no ens passi. De la mateixa manera que pot passar amb algun carrer que hi hagi oci nocturn, no? Tingueu en compte que, com ha dit el meu company, els temes de soroll ara cada dia són més complicats d'afrontar per les administracions locals. Sabem que hi ha municipis i alcaldes que estan patint la pressió perquè al final el responsable de que el soroll sigui l'adequat o no ve a petar els municipis i la figura de l'alcalde particularment, i l'alcalde i l'Ajuntament de Sitges el que vol és intentar protegir-se i intentar fer complir a la gent doncs les normatives que hi ha sobre aquestes qüestions. Ara també no els amago a vostès que quan hi ha determinades concentracions de població, carnaval, festa major, evidentment segurament que ultrapassem el nivell de soroll que estaria permès, però això és impossible de reconduir. Ja saben vostès que es va produir una polèmica a Santa Cruz de Tenerife amb el tema del carnaval, perquè clar, on passava la rua, doncs lògicament algun veí deia que feia molt de soroll. I si ho recorden, també un jutge va estar a punt de suspendre la rua perquè clar, la llei li deia que allò feia molt soroll. Bueno, esperem que no hi hagi cap jutge que ens digui que no podem fer el carnaval o no podem fer el castell de festa major perquè els coets fan molt de soroll, no? Hem de ser una mica racionals, sapient que la gent té dret a disfrutar, a gaudir, a viure, i que hem de suportar i hem de tolerar tots plegats que en determinades ocasions doncs el nivell de soroll sigui o estigui per sobre del que marca la normativa, qualsevol normativa, ja no parlo ni tan sols de la normativa municipal.
Ara, lligant amb això, les entitats tant Prado com Retiro han tingut problemes,
sí.
En els veïns, es contempla aquestes especificitats?
Evidentment, les especificitats del Prado i el Retiro són estudiades i estan contemplades, i per tant, en aquest sentit, ells també ara han de fer un esforç per adaptar-se a aquesta normativa. Per descomptat, aquí no, diguem-ne que no s'escapa ningú. més exemples. Jo sé que, per exemple, una església que tocava les campanes a les 10 del matí, també al capellà de la parròquia li van dir que això no podia fer perquè el nivell de soroll de les campanes, en relació a un veí que vivia molt a prop, doncs tenia dret a no patir el soroll. Bueno, i jo crec que no hem d'arribar a aquests extrems, no? Però sí que és cert que tots hem de treballar en la mateixa direcció.
No, però jo crec que és diferent plantejar-se la normalitat de la vida a l'excepcionalitat, no? Jo crec que com a ajuntament hem de garantir que en aquesta normalitat, no, pues tothom compleixi tant les seves obligacions com siguin respectats els seus drets, no? I jo crec que en la normalitat, no, pues el soroll s'ha de tractar com un fet que hi ha gent que té uns, diríem, uns drets per viure tranquil·lament i que no sigui d'alguna manera molestat, no? I després existeix l'excepcionalitat, que podríem dir pues un carnaval, una festa major, un moment puntual, que s'ha d'entendre que la vila pues té la seva vida i que té la seva riquesa i patrimoni cultural, i això fa pues que convisquin una mica el soroll per sobre de lo que seria el marc, diríem, normal, no? Per tant, jo crec que totes les entitats i tots hem d'intentar que aquesta normalitat, no, la complim, i aleshores l'excepcionalitat també els altres haurien d'entendre aquesta excepcionalitat, no? Jo crec que és una mica de complir la llei, perquè jo crec que el que hem de fer és complir la llei sempre, però sempre amb diàleg i amb comprensió per totes les parts, però jo crec que és més fàcil conviure, no?
Sabeu com està el tema de la denúncia
de la família
de
Maig? Em sembla que hi havia... Sí, la denúncia, hi havia una denúncia que jo recordi d'una persona que lògicament fa 2 anys se'n va viure el 1 de maig, no sé si havia passat mai per aquell carrer, si va passar pel matí lògicament el va trobar molt tranquil, però hauria estat millor que hagués passat per la nit. En aquests moments hi ha un acord signat amb aquesta persona que va manifestar, doncs, que això li trasbalsava, i a més un compromís amb aquesta persona, no només per part de l'Ajuntament sinó també per la resta d'establiments que hi ha col·locats el 1 de maig. Crec recordar que la Junta de Govern d'aquesta mateixa setmana va passar un punt d'urgència precisament recollint l'acord que s'havia arribat entre l'Ajuntament, els diferents bars que hi ha el 1 de maig i la persona afectada, per rescabalar-li una mica dels perjudicis que se li havien ocasionat. Ara bé, això no tanca la qüestió, o la tanca amb la persona afectada, però hem de continuar treballant perquè ens exigeixen i ens hem de posar mesures per corregir el nivell de soroll que es pateix en aquell carrer, no? Per tant, aquest tipus de normes, tant el mapa de capacitat acústica com el mapa acústic, ens servirà per intentar reconduir aquestes situacions. Lògicament, com ha dit el Gavi Serrano, doncs evidentment necessitem que aquí és a dir, nosaltres podem fer totes les normes del món, no? Però necessitem la complicitat del sector de l'oci perquè això es pugui complir per tranquil·litat en tothom, eh?
Bé, doncs segurament això obriria un debat molt important sobre la nostra percepció del soroll, en quines condicions, quins dies de l'any, de quina manera, en quines circumstàncies, en definitiva, i amb el marc legal actual. Com a mínim, però, avui sobre la taula en aquest ple municipal, el mapa sònic de Sitges i l'altre mapa, el que d'alguna forma especifica la normativa que caldrà complir a partir d'ara. Joan, gràcies.
Vicenç.
Joan Totosaus ens explicarà també demà com ha anat el ple municipal d'avui a partir de les 7 del vespre, i nosaltres també us deixem fins demà. Recordar-los, finalment, que com la tendència de l'Estat, el Partit dels Socialistes ha guanyat també a Sitges amb el 40% dels vots, 4.927, 2.941 per Convergència i 2.339 per el Partit Popular. Tornem demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.